12 i 11 minuts, tercera hora del Sant Cugat a fons. És dilluns, abordem la tertúlia esportiva amb Jesús Galindo, cap de la secció de futbol de Mundo Deportivo. Bon dia, Jesús.
Bon dia.
Amb Josep Maria Félez, president de la penya Orana Sant Cugat. Bon dia.
Molt bon dia, tingueu.
Àngel Casas, expresident de la penya Pericos i un dels fundadors. Molt bon dia.
Bon dia.
I Miquel Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim el Marc Lorenzo, expert en futbol femení i des de dia avui ja li podem dir locutor per Barça TV. Molt bon dia, Marc.
Bon dia, Sergi, bon dia a tots.
Perquè, locutor, perquè ja vas debutar aquest cap de setmana, partit del femení, i en castellà.
Sí, sí, curiosament em va tocar i bueno, em van trucar des de la direcció de Barça TV i que faria el partit del femení, però en la versió castellana, ja que el català el fa sempre el Jaume Marcet, que ja és un gran de Barça TV, i bueno, i molt content, la veritat, perquè, home, el comentarista sempre, pues, bueno, és diferent les aportacions que fas i bé, doncs el narrador ens té unes altres cosetes, no? I també, doncs bueno, són interessants i posar-les en pràctica, la veritat que molt, molt content i bueno, i esperem que segueixin confiant i seguir treballant en aquesta línia.
I ja en parlarem després, vas cantar 8 gols.
Sí, es veu que jo pensava que seria el gafe, de dir, va, el primer dia que narro, que faig de narrador principal d'un partit del femení, vaig pel mem. No, i vaig dels partits que més... amb més solvència es van treure, així que, bueno, més aliviat en aquest sentit.
L'Àngel deia 6 gols, vaja, jo dic 8 perquè, clar, 6 del Barça i 2 del Braix de Saragossa, que entenc que també els va haver de cantar el Marc.
Sí, els vaig cantar tots, a veure, només faltaria. No, i més en castellà, que et veu gent de fora Espanya, que potser no és de gent de Saragossa, no, només faltaria. Però sí, sí, va ser un 7-0, no, es pot dir, 6-2.
Després parlarem del futbol femení, com sempre, del que ha deixat de ser la jornada. La setmana vinent sí que hi ha lliga, no com passarà en categoria masculina. Recordeu que hi haurà seleccions. No sé si us agrada que arribin seleccions o no.
A mi em va bé perquè estaré de vacances uns dies i així no em perdré res de la lliga.
Jo no estic gens d'acord.
És molt mala època, la veritat.
A més, aportant tants jugadors, és gens totalment, però en contra total.
Josep Maria, tu pateixes per les lesions?
Sí, perquè és una altura de campionat que estan carregats els jugadors de partits, més el Barça, que juga Copa, Champions, Lliga i tal, i aleshores les cames estan carregades, diguin el que diguin, per més que entrenin, i que sigui la seva professió, que diuen, són bajanades, això. Estan cansats i, per tant, és molt dolent aquests mesos finals.
Àngel, de l'Espanyol, no sé si hi ha gaire èxode de personal.
No, en aquest sentit... No ens toca ningú.
Home, potser Sergio García, si va fent gols com els de l'altre dia, sí, però, eh?
Sí. O Kiko Casillas, eh?
O Kiko Casillas, la porteria, per què no?
Sí.
Que és un bon porter. Molt bon porter.
I tant.
Anglaterra, Mique, com afectarà l'aturada?
Bueno, podem destacar que De Gea sí que ha anat a la porteria, aquest cas va seleccionat, i jo crec que, bueno, afectat. Jo crec que estan ben acostumats al ritme d'anar fent partits o dos partits a la setmana, pel descans, però és un tipus de tertúlia que va dir l'Àngel, és per fer diners aquests partits, i que entenc que estigui preocupat per les lesions, perquè a l'alçada de temporada, doncs, que hi hagin baixes importants, ara més el Barça, que n'ha patit una o dues ja.
Sí,
dues. Adriano l'últim en caure
i... Pujol i Adriano.
Però vaja, Adriano ja és fràgil de per si, eh?
Sí, sí.
És el vostre Robben.
Ha sigut el cinquè partit que no ha pogut acabar la primera part per lesió, aquesta temporada.
Déu-n'hi-do.
Perdó. A mi d'aquest partit el que em preocupa del diumenge és aviam si el dilluns farem tertúlia o no, i si parlarem del problema estructural o no.
Vam dir que així ho faríem, de fet, que aprofitaríem una aturada de seleccions, per tant, si a tots us va bé...
Si hem de parlar estructural, jo vindré. Si hem de parlar de la selecció, no parlem.
Amb qui juga, per cert?
Sap greu que no hi sigui, ell.
Amb qui juga Espanya?
Finlàndia, no?
En Finlàndia el dissabte. I en França el dimarts. El dissabte, perdó, el divendres.
Dos partits que són de classificació.
Aquests dos són de classificació. A veure, però aquí el problema és de que, a veure, els clubs es queixen amb raó i en sense raó. En sense raó perquè a veure, quan es comença la temporada s'aproven uns calendaris i ells l'aproven.
Sí, sí.
No et queixis. A veure, quan has de muntar la revolució, és abans, i dir, escolti, no, agafin aquests partits i concentri'ls aquesta època o aquesta altra, o quan sigui, i que els concentrin en una època, que es pari per un de lliga d'un mes, i juguin llavors els partits de selecció, que facin alguna cosa, alguna combinació, però que es queixin quan s'han de queixar. Queixar-se ara no serveix de res.
Digues, Àngel.
Tornant al tema, si el dilluns no és bon dia per tothom, podem adelantar el dissabte o el divendres, eh? Vull dir que per mi...
Què vols dir, a veure, adelantar el dissabte o divendres?
Perquè hi puguem ser tots, eh?
La tertúlia?
Sí, sí.
Ja veurem, però sí, l'hem de fer. L'audiència també la deu estar esperant, aquesta tertúlia, i ja vam dir que potser ens ocupava no una, sinó dues, de tot el que hem anat posant al sac. Parlem de la Lliga de Campions, si us sembla, abans d'entrar en la jornada, perquè des que ens vam veure l'última vegada, el Barça ha jugat per partida doble, el partit de la remuntada, el partit de l'any, el partit més important en el que venia la temporada, en el que ens hem trobat, i després ahir amb el Rayo, també recordem-ho, en victòria en Lliga. Avui potser no estaríem tan contents si no. El Barça no hagués fet un 4-0 al Milan.
No. Podria haver sigut que no hagués passat, però bueno, va passar, però va passar perquè va aparèixer un altre cop el Barça que ens tenia acostumats als últims temps. Va aparèixer aquest Barça amb un esperit, amb unes ganes de lluitar, de títols, amb ganes de guanyar, amb ganes de guanyar, amb gana, que es diu, no? I llavors va aparèixer, i a veure, i el Barça, i això ho vam dir la tertúlia anterior, és superior al Milan, i li podia marcar 4 gols al Milan. No havia sigut normal perdre com va perdre amb el Milan aquest. I aleshores... jo crec que és un resultat bo per la imatge, pel moment, per la classificació, evidentment, i per tot. Vull dir, és un resultat magnífic, i perquè veiem que aquest Barça encara li queda corda.
Es va marcar el minut 5 de partit, això sempre ajuda i molt, i es va guanyar, com diem, 4-0, es va passar eliminatòria, per tant no s'ha discutit res, ni l'alineació, on per cert no hi havia Tello, la gran majoria de nosaltres li col·locàvem.
A mi em va sobtar molt, em va agradar el plantejament, que aquest any no havia vist el plantejament d'entrada amb tres davanters i un extrem que era l'Alves. El plantejament aquest va ser una miqueta nou aquest any, sobretot pressionant, i el més bo de tot això és que no és el que s'hagi dit del partit Milan-Barça, ja va estar tot dit, no? Però el que sí que és important és el partit d'ahir. El partit d'ahir el Barça va sortir del primer minut perquè aquella gent va jugar molt, els del Rayo, potser és dels equips que juga més al futbol en aquests moments que hi visió, no? I automàticament el Barça va tenir que posar-se una miqueta al mono de treball per poder anar pel partit.
A mi em va sorprendre, per això, l'alineació, més que l'absència del Tello, que sí, que tots volíem, tots volíem que jugués pensant que podia jugar, em va sorprendre a la defensa que jugant amb tres defenses em posés a l'Alba. Jo, quan vaig veure-ho, em va fer por. Em va fer por, a veure, no perquè l'Alba sigui dolent, evidentment, sinó perquè, a veure, l'Alba és molt ofensiu, i vaig pensar, és que ens quedarem amb dos. Ens quedarem amb dos tot el rato, però no, va tindre bastanta disciplina i es va aguantar bastant. Però a mi em va fer por, jo hauria fet la mateixa, però amb l'Adrià en un lloc de l'Alba.
No hagués aguantat la primera part, potser.
Va, igual no.
Però per mi, precisament, el gran èxit va ser el de l'Alba.
Sí,
que jugant de defensa va fer les seves grans habilitats de baixar avall, passar bé i marcar. Cosa que a mi em sembla que no passa amb l'Alves tant.
No.
Que si puja, en un elevat percentatge torna a tirar la pilota amunt de darrere, i llavors dius, per què has pujat tant? I posat només d'extrem, em sembla que n'hi havia alguns altres que ho podien substituir més.
Sí, però bueno, però va sortir bé.
No ho sé, vam, sí, va sortir bé. Però jo el que vull posar en evidència és la qualitat de l'Alba, que jugant de defensa, va saber fer de defensa i va saber fer el que sap fer molt bé, pujar, passar bé, inclús marcar. I això per mi és un valor extraordinari d'un lateral, d'un lateral que puja, perquè no n'hi ha prou de pujar.
No és que dubtés de l'Alba, però que em feia por que el jugar amb 3 només, que té bastant caràcter ofensiu i que podia ser perillós. Però al final va sortir bé i ho va fer bé.
Un punt d'inflexió també va ser el pal del Milan. Que amb l'1-0 al marcador, doncs, semblant a la que va tindre el Ramírez contra el Chelsea, de podia haver canviat tot.
Era molt d'hora.
Abans d'acabar la primera part.
Era molt d'hora. Era més perillós als últims 10 minuts, que quedava cada vegada menys temps, i si et feien un gol, estàvem fora.
No hi havia temps de reaccionar.
Digues, Marc.
Perdoneu, sí, companys. A mi em sembla que, molt amb la línia del que esteu comentant, hi ha dos factors que per mi van ser claus. Un és evidentment a l'Alba, que va estar darrere i va estar aguantant fins que realment va poder, diguem-ne d'alguna manera, pujar ja en l'última jugada, que tenia corda i benzina, perquè evidentment no havia pràcticament arribat a línia a fons en tot el partit. Segon, a l'Alves, la posició a l'Alves per mi va ser la clau, perquè va donar una profunditat per la banda dreta molt bona, i una ocupació d'un espai que li faltava i li mancava al Barça, que era l'extrem dret, i a més això obligava al lateral, al Constant, que crec que era el lateral esquerre del Milan, a no poder, diguem-ne, bàsicament sortir de la seva zona de defensa, amb la qual cosa obligaves al Milan a tenir-lo pràcticament de mig del camp cap enrere, amb molt poques possibilitats de sortir. Jo crec que va ser una de les sorpreses que ens va, amb les que ens va sorprendre el Jordi Roura, no? I després va ser sobretot l'actitud, que dèieu, el fet del replegament ràpid i la pressió ràpida, com es va fer amb el Rayo, que era una de les virtuts del Barça i que l'havia perdut en aquests tres partits, i jo crec que això era el que realment ofegava els equips rivals i no els hi donava opció. Només van arribar una vegada amb aquest xut del Niang, però evidentment que un Milan una vegada et podia arribar i més jugant amb tres defenses, només faltaria, però al final, com veiem, el resultat va ser, per mi, més que positiu, i el plantejament i l'actitud de l'equip va ser excelsa.
Segurament, com dieu tots, l'actitud va ser una altra, el plantejament va ser l'encertat, però és que també va tornar a aparèixer Messi amb els dos primers gols.
Evidentment, i quan apareix Messi aquest Barça ja és que és imparable. Sí, sí, va aparèixer Messi, però va aparèixer Messi perquè van aparèixer tots també. Donem el mèrit també als altres.
Sí.
Vull dir que no va ser el Messi sol, sinó que va tornar a reaparèixer el Barça que ens té acostumats. Amb un futbol amb un esquema diferent de l'habitual, però que va sortir molt bé, la veritat.
I el Villa, que va tindre lligat els dos centrals. Els dos centrals van estar estàtics tot el partit allà, perquè hi havia el Messi i el Villa allà al bord de l'àrea i no podíem sortir de la zona.
Sí, sí.
Volem a Neymar, tenint a Villa... Sí. Que acaba de fer dos partits...
No tinc cap dubte.
Més que correctes?
Jo, sí, no tinc cap dubte. A veure, no tinc cap dubte. Jo estic convençut que el Neymar, si se sap portar i no es desmadra, i em sembla que té el cap bastant assenyat, per molt que sembli que fa bogeries i així, jo crec que és el substitut de Messi a nivell de número 1 mundial. Jo crec que és el substitut de Messi.
Jo he vist dos partits.
Un jugador així s'ha de voler.
De moment no l'he vist res, dos partits.
Jo n'he vist bastants, d'imatge, i de veritat, a mi em convenç totalment. A veure, que pot tindre les seves baixades i pot tindre les seves coses, evidentment.
I a qui li trauria el lloc, en aquest cas?
Bé, no ens preocupem tant del lloc de qui li trauria. Vull dir, amb la quantitat de partits que juga el Barça al cap de l'any...
Ara que no encén el Marc, li trauria l'Alexis.
Trobar-ho, això no hi ha dubte.
Això que no encén, quan vulgui pot respondre el Marc.
Marc, és broma, eh?
No, just m'havia acabat de posar els taps, o sigui, ara me'ls acabo de
treure. No, després parlarem d'això, també. No, pues és això, vull dir que jo crec que és un jugador amb una projecció que aniria bé que es quedés un any més a Brasil, aniria bé que es quedés allà un any més, i a veure, i després ja, llavors sí que ja es pot pensar en un relleu de Villas... I aquest Barça s'està fent gran i aquest Barça s'ha d'anar renovant. Exacte. I millor fer-ho poc a poc que de cop.
Està clar, això.
De cop. I un bon jugador sempre té lloc a un equip. Té lloc. I més amb la quantitat de partits que juga el Barça. Si només jugués Lliga i tingués un 11 i prou, però vale, amb les tres competicions que juga normalment fins bastant avançada la temporada, a veure, tots acaben jugant molts minuts, eh? Vull dir, perquè si al final mirem la temporada haurà jugat molt el Tello, haurà jugat molt el Pedro,
haurà jugat
molt, moltíssim l'Alexis.
Correcte.
Haurà jugat el Villa molt, vull dir que tots s'acaben jugant.
No, i el Barça que és una cosa que gestiona bé, el que són els canvis i també els diferents esquemes, però els jugadors ja donen els minuts. I si que sembla que tingui bon cap el Neymar, ho sap rebre o apreciar això de, mira, no seré titular en tots els partits, però anar entrenant l'equip a poc a poc, crec que pot funcionar. I molt també me l'han portat al Manchester, eh?
No, això. Segur, qualsevol. No crec que cap equip renunciés a la possibilitat de poder-lo fitxar.
El rival del Barça als quarts de final de la Lliga Campions, el Paris Saint-Germain, l'equip de Zlatan Ibrahimovic, què?
Millor el Barça, però el PSG també per mi és millor que el Milan actual. Vull dir que s'ha d'anar al tanto. A veure, lògica, la lògica diu que el Barça té que passar aquesta eliminatòria. Ara, s'ha d'anar al tanto.
Sí, el mateix que vam dir al Milan, que era més fluix. No, el Paris Saint-Germain no és tan fluix i s'ha d'anar al tanto i no s'ha de donar el partit per guanyat. Correcte.
Segurament vam evitar l'altre equip italià, la Juventus, que és el que arriba més fort.
Penso que està més dur, sí.
Sí, sí, bastant més, actualment.
Marc, tu com vas veure el sorteig i els emparellaments que han quedat? Aquest Màlaga-Dortmund, Madrid-Galatasaray, Paris Saint-Germain-Barça i Bayern de Múnich-Juventus de Turí?
Bueno, veig que el Madrid té, li ha tocat una mica l'equip més dèbil, a priori, perquè té jugadors ja veterans i consolidats com a Sneijder i Drogba, però tot i així jo crec que tenint la tornada al Bernabéu, per mi té l'eliminatòria més que encarada. I després ve el Barça, és a dir, jo crec que el Paris Saint-Germain sí que és millor equip que el Milan, però crec que té un estil de joc que al Barça li pot anar molt millor, perquè no és un equip precisament que sàpiga jugar a la Marrategui i a tancar-se, posar l'autocar davant de la porteria. És un equip que li agrada jugar a la pilota perquè té jugadors com Lavezzi, i Pastore, i Zlatan, Menés, és a dir, té jugadors de molt tall ofensiu, el qual a mi em sembla que pel Barça li pot ser un equip menys incòmode que equips com el Chelsea, com a la Milan mateix, que el Barça té moltes dificultats per superar la línia defensiva que plantegen aquests equips. El Màlaga jo crec que ho té bastant complicat, la tornada de Borussia a Dortmund amb un equip que realment juga molt bé el futbol i ho va demostrar en la fase de grups, que al Madrid li va posar molt difícil, és a dir, va acabar primer per davant del Madrid. I el Bayern, Juventus, realment un partidàs, dos conceptes diferents. El Bayern un equip de tall ofensiu total, la Juve un equip que per mi és un dels tapats, que té molt bons jugadors amb projecció, encara és molt joves però amb molta projecció, però que solventa els partits molt a la italiana, no? Una mica al final del partit i que no té un joc vistós però sí molt efectiu. Per tant, a mi em sembla que seran uns quarts apassionants, sí.
Veig que tots destaqueu l'atractiu d'aquest Bayern de Múnich-Juventus. Si no m'equivoco, i ho faig amb corregiu, el Madrid juga a l'anada a casa, no? Som nosaltres, el Barça, qui tenim...
Sí, la tornada
serà al Camp Nou. Sí. El Madrid és el mateix cas que el Màlaga, sí. Que l'anada sí. És al Bernabéu,
és el Bernabéu,
i la tornada a l'estadi del Galatasaray. Àngel, tu com els veus els emparellaments, tot i que des de fora?
No hi he parat massa d'atenció, vull dir... cadascú que es tregui les postes de sobre amb el que li ha tocat, vull dir, no faig cap valoració. No,
el Madrid li ha tocat el rival més fàcil o no, amb el Galatasaray?
No, jo sempre dic el mateix, si un equip i l'equip juga per sobre del 100% pot guanyar a qualsevol, i si juga al 90% pot perdre en qualsevol, vull dir, això en aquests nivells de categoria d'equips, vull dir, això...
A quin tant per cent va jugar l'Espanyol al camp del Màlaga, que és un d'aquests equips que és a quart de final de la Lliga de Campions, Àngel?
Només diré que pels números, un 65% de possessió la va tenir el Màlaga. Però de tiros a porta, el Màlaga n'hi va tirar dos i nosaltres n'hi vàrem tirar cinc. I el porter del Caballero va haver de fer cinc intervencions, i el Quico en va fer 14. Què vol dir això? Que les pilotes les van anar a buscar fora la porteria, amb el qual és molt defensiu que és. I vol dir que és un doble defensa, quasi bé, en la seva actuació, aprofitant la capacitat de poder jugar amb les mans, amb el que té l'Espanyol amb el Quico, que reforça enormement. A part que l'orienta, vull dir, però ell mana allà, vull dir, dintre l'àrea mana. Això és un factor molt important d'aquest equip, que aprofita la tàctica de l'entrenador d'una defensa segura, sòlida i forta, i si pot fer un gol, doncs fer-lo. I això ahir va ser una expressió clara de la filosofia d'ell, i que va sortir bé.
I que és la filosofia que surt millor en aquests casos d'equips lluitant per salvar-se.
Sí. Bueno, no,
és la filosofia.
Només diré una cosa, que amb els números, jo parlo de números. L'Espanyol té els mateixos... té menys gols en contra que tots els equips que té per sobre fins a arribar a la Real Societat, que tots en tenen més que l'Espanyol de gols. I vam tingut una època dolenta, diguéssim, diguem la bona. Vol dir que realment la defensa és el que està guanyant la situació.
Important la victòria de l'Espanyol, 35 punts ja.
Jo vaig veure que va saber aprofitar una oportunitat, perquè, volies que no, aquella gent va sortir una miqueta al camp que juga el partit i és important, però s'ha d'aprofitar, s'ha de lluitar. Per exemple, jo el Barça tenia molt por el partit d'ahir. Per què? Perquè venia d'un partit així una miqueta fort i el Rayo el va fer jugar al Barça. Jo penso que el Rayo va fer jugar al Barça perquè va apretar des del primer moment, valents a l'atac, i l'Espanyol es va aprofitar una circumstància, a part de que deia l'Àngel, que en defensa aquest home va donar prioritat a la defensa, més aviat empatar 0 o guanyar per 1-0 que no fer gols i que te'n fessin. I això ha sortit efecte ahir. I l'Espanyol pràcticament penso que està salvat, perquè a més amb les bufetades que hi ha per baix entre Celta, Coruña, Mallorca, mare de Déu, vull dir que...
cap d'ells ha avançat aquesta jornada.
Aquesta jornada està propícia pels interessos de l'Espanyol. Exacte. Totalment.
Abans de començar la tertúlia parlàvem amb l'Àngel que aquests són 3 punts que són de salvació, perquè a veure, sempre es diu que els punts de salvació són els que juguen contra els equips que estan
rivals directes.
Però quan et cauen 3 extres, també tenen molt valor.
Els han anat a buscar dels de davant.
Aquests són dels extres.
Sí.
Aquests són dels extres.
Sí.
L'Àngel ha citat un equip abans, el que no ha donat és la dada, la Reial Societat, que atenció, és quarta, eh?
Sí.
Aquí ningú es pot despistar perquè de seguida baixes a la classificació.
És el proper equip que tenim a casa.
El proper rival,
el dia de Pasqua.
Jugant
molt bé
a futbol.
El dia de Pasqua,
sí. Jugant molt bé a futbol.
Sí.
Molt bé. Vull dir que és d'admirar, eh? El que ha fet el Montanier, que el mes de novembre se'l volien carregar, perquè anava molt malament i no despertaven, i ha revolucionat totalment tot, eh?
No.
Per cert, per qui ens preguntin qui toca el Barça jugarà, quan es reprengui la Lliga, al camp del Celta.
Camp del Celta, sí. Dissabte a les 6 de la tarda.
Ara mateix només té per sota la classificació el Deportivo de la Coruña, amb 20 punts, el CUE d'aquesta primera divisió, tot i la victòria davant del Celta en el partit avançat d'aquesta jornada en divendres, on va aconseguir la victòria per 3-1. Tornant a la Lliga de Campions, recordeu que Ibrahimovic no podrà jugar al partit d'anada.
Sí, se'l
beneficia el Barça?
I tant, sempre. L'absència de l'Ibrahimovic d'un jugador així és beneficiosa al 100%. Al 100%, a veure. I a veure, on ha de guanyar el Paris Saint-Germain l'eliminatòria és a casa seva, el partit d'anada.
Sí.
I és on se li pot ser més difícil per l'absència de l'Ibra i Mòbic.
És on se li creuen els cables aquest home.
Sí. Els problemes que és capaç de crear. Sí.
Jo volia fer referència a la Lliga de Campions. Una cosa que avui dia d'avui no he entès mai és el partit del Manchester-Madrid, que el Rooney es queda des de la banqueta. I ahir el camp del Barça no ho entén ningú. Vull dir, són coses que no les entendré mai.
El dilluns passat aquí la tertúlia tampoc ho entenia.
Ningú ho entenia.
No vaig estar-hi, evidentment. I ahir el camp del Barça ho vam comentar amb els companys d'allà i no ho entén ningú, això. No s'entén.
Ja el trucaré al Ferguson a veure per què ho va fer o...
Ostres, sí, escolta.
Jo
tornant al Barça i a la Lliga el partit d'ahir, volia fer una puntualització, que és que ahir em va sorprendre perquè el Barça, com diu el Josep Maria, va tindre que jugar a futbol des del principi, sí. Però jugar un futbol diferent, perquè va guanyar el partit al contracop, cosa que no veiem.
No fem mai, sí.
I el va guanyar al contracop, va demostrar que també sap jugar així. I que si les coses se li posen malament també sap fer-ho i ho fa bé. Vull dir, després, el partidàs que va fer el Messi i el Villa, la combinació aquesta, que no he vist mai Messi Alexis, no l'he vist mai. S'ha de dir també que va fer una jugada meritòria a l'Alexis, que va desperdiciar, crec que va ser l'Alves, no recordo ara, l'única jugada que va fer bona durant tot el partit, per la dreta entrant a l'àrea. Però bueno, un carinyo, per això, Marc.
Sí, no. Que m'estava un altre cop traient els taps perquè intuïa que anava per aquí ja.
Marc, comentem el partit d'ahir, comentem l'actuació d'Alexis i el futur d'Alexis se'n comença a parlar, eh?
Sí, no, normal, és un jugador que per suposat no està acabant de quallar en l'esquema del Barça, li pot molt l'enxetat, és un jugador que jo per mi psicològicament és tou, perquè en els moments que s'ha de créixer no es creix, fa les jugades més difícils, però en canvi després les més fàcils les falla, incomprensiblement, perquè ahir va tenir un... ahir va fer, jo crec, una primera part molt bona. O sigui, sincerament, la primera part va ser molt bona. El dia al Milan, els minuts que va jugar van ser bastant bons. Però té això de que se li demana un davanter, que és el gol. I ara, últimament, li passa que a les més fàcils, o les ocasions més senzilles, les falla, no? I això és el que jo crec l'està... una mica, sentenciant. I clar, evidentment, ahir el Villa i el Messi van fer un partidàs. El Villa jo ara el veig ara amb nivell nivell competitiu, després de tots els problemes que ha tingut, va tenir aquell problema de la pedra al ronyó, crec, un còlic nefrític, va tenir el problema de lesió que va recaure. És a dir, ara estem veient una altra versió del Villa que realment jo estic contentíssim també, perquè jo no tinc res contra el Villa. L'únic que sí que és veritat que l'Alexis ahir a la segona part es va desaparèixer en aquella ocasió que va tenir per marcar el gol, després va fer una molt bona jugada, això sí, per banda dreta, però què passa, que és un jugador que bueno, que potser l'estil del Barça no és el seu, perquè ell juga molt a la contra, molts espais, davant amb molta llibertat per ell sol tenir tot el front de l'atac per ell, amb un tipus de joc molt desordenat, com és la lliga italiana segurament, els davanters que es busquen la vida a dalt, és a dir, el Barça això no ho té i no és el seu estil, llavors vull dir que no, aquest xoc de diferents estils al final ho acaba notant el jugador, i si no s'adapta, doncs el millor que pot fer, evidentment, pel Barça i per ell, és marxar.
Jo, parlant seriosament, volia fer una puntualització sobre l'Alexis. El partit d'ahir, a mi a la segona part, em va donar la sensació de que ja no és l'afició, ni sóc jo sol, els que desconfiem de l'Alexis, sinó que són els seus propis companys. Van haver-hi dos o tres jugades, que la jugada lògica era donar-li la pilota a l'Alexis, que estava sol a la dreta, i van optar per altres solucions. I això tampoc està bé, les coses com siguin. Això tampoc està bé. Si està al camp, has de confiar en ell, i si surt malament, surt malament. Però quan l'opció clara és el passe a la dreta amb l'Alexis, es té que fer. I van haver-hi dues o tres accions, jo no sé si les teniu a la memòria o així, però que em van quedar molt clares, i això, vull dir que dius, ostres, no confien en ell.
Sí,
no confien en ell perquè la pilota va anar cap a l'altra banda, que no era una opció tan clara com aquestes que dic jo.
Sí, jo crec que amb això tens tota raó. A més també que jo me'n recordo l'Slatan, que li va agafar un atac d'ansietat brutal al camp del Saragossa, a la Romareda, aquell partit que el Messi es va sortir, que li va deixar ficar un penal, no sé si us en recordeu, que va provocar el Messi un penal i li va deixar marcar l'Ibra. L'Ibra aquell dia va fallar 30.000 ocasions de gol, i a l'Ibra ja veiem després que és un jugador que té un potencial espectacular, no? Però que en el Barça no va quallar tampoc, però que me'n recordo aquell partit de que tothom li donava passes a l'Ibra, i el Messi es va passar en excés de voler-li donar passes a vegades impossibles, i fins i tot el penal que va provocar el Messi li va deixar xutar l'Ibra, perquè aquell partit, no sé si us en recordeu, fa dues temporades al camp del Saragossa, l'Ibra va tenir un atac d'ansietat que quasi li agafa alguna, pobra home, o sigui, bueno, l'Alexis no, potser no ha sigut tan eloqüent, no ha sigut tan gràfic aquest atac d'ansietat, però és el que dius, directament ja no li passen. Ell també això, és una mica el peix que es mossega la cua, ell, al veure que no li passen, també, vulguis que no, s'enfonsa més, perquè veu que no confien en ell, és a dir, és una mica això, el peix que es mossega la cua, no? És un cercle viciós, i llavors és complicat de sortir-ne.
Encara queda molt d'aquí a final de temporada, esperem que tots els jugadors comptin en aquest Barça i que puguin trobar la seva confiança, autoconfiança en el cas d'Alexis. Àngel, què volies dir-hi?
Jo vull dir que valorem els jugadors, i jo voldria fer una valoració que per mi el gran triomfador ahir del partit espanyol Màlaga va ser el Guacaso. No sols per la jugada, passe, gol que hi va haver,
el segon,
sinó per tot el joc que va fer, i que només va fer una falta, que no va ser una falta, que va ser que estava plovent, una rellisca, que va relliscar i que es va entrebancar amb l'altre, i que el jugador ho va qualificar de falta i li va ensenyar la groga, però que a més que l'entrenador el va aguantar amb el risc de la segona, tal com és ell, però que es va moderar molt, doncs que fins 10 minuts abans d'acabar, que llavors el va substituir, que ja té 5 grogues i que per tant pel partit no podrà jugar, i que haguera significat una cinquena, haguera sigut que tampoc haguera pogut jugar el proper dia perquè haguera tingut càstig. Per tant, però el triomfador per mi ahir va ser el Acaso, que va demostrar que va sapiguent dominar la seva, però que a la vegada que sap jugar, i realment per mi, i és del que em va deixar, a part del resultat, més satisfet de tot el partit.
Guacaso va ser important per l'Espanyol. El Barça ahir podria haver estat l'últim partit també de Jordi Roura.
Ojalá.
Si les bones notícies es confirmen, tindríem aquí a Tito a principis d'abril ja.
Ojalá, no pel Jordi Roura, perquè crec que ha complert, però de sobre, sobradament, amb la seva feina, sinó perquè és la bona notícia de que el tema del Tito Vilanova va per bon camí i que la cosa està bé.
I donarà un plus de més.
Diuen que aquesta setmana aterrissarà per aquí, setmana que ve, aquesta que ve, i jo fa una setmana i mitja que ho sé, m'ho va dir les pròpies paraules el president del Barça, vaig estar amb ell el dissabte passat al partit amb el Depor, sembla que era, i em va dir que tindríem el títol aquí abans del que la gent es pensa, i veig que de moment que sí, que la cosa va ser-hi.
Va dir alguna cosa més, Sandro Rossell, doncs?
Bueno, sí, alguna cosa més que s'està preparant de cara a la temporada que ve, una miqueta de revolució, però i sobretot de l'àrea social, coses bastant importants s'estan preparant.
Des de la penya, el desplaçament a París, Josep Maria,
en aquests moments tot, dues persones aniran.
Dues persones,
sí,
eh? Són les interessades.
Sí, té ganes d'anar-hi un directiu, com sempre, i pues, hi aniran. Sí.
Aquesta serà doncs, la representació santcugatenca a l'anada dels quarts de final. Recordem-ho, el Barça s'haurà d'enfrontar al Paris Saint-Germain. La Lliga cada cop més sembla que ja la tenim, com també Mique a Anglaterra, al Manchester, eh?
Increïble, sí, sí. Bueno, jo m'alegro molt per l'Everton, el millor equip de Liverpool, no? Que va guanyar i, bueno, a 15 punts ens anem a dormir.
Sí, sí.
Amb un partit senzill, amb un gol de xut de Rooney rebotant el defensa i tot, però que va sorprendre i també dir la ratxa que està agafant el Wigan, que està a 3 punts també de la salvació. És un equip que particularment en cau simpàtic, però això, tal similar al Barça, doncs tenen la Lliga allà al sac, i és això, intentar aguantar. Vaig estar comptant i crec que ja guanyant el camp del... Després de guany... Si guanyéssim el City, si no punxem en els partits, doncs abans de l'Aston Villa ja podríem guanyar.
I la representació a Europa de l'any que ve dels inglesos?
Exacte, Miquel, per aquí venia a mirar la meva pregunta d'ara, sí. No esteu acostumats a Anglaterra a no tenir representació als quarts de final de la Copa Europa?
No, la veritat que ha assustat. O sigui, tots a l'Europa League.
Vull dir que igual poden passar 3 equips segons la puntuació, entre la Champions, o sigui, els italians en tenen 3 a la Champions, els espanyols en tenim 4, aleshores els inglesos no sé aquest any que ve com quedarà, no sé la puntuació.
A veure, de moment el Chelsea ha tornat a agafar la tercera posició, per si acaso ara canvien, sí. Però la veritat que sorprèn, de que feien molts anys de que sempre hi havia algun anglès, o sigui, el Manchester, el Chelsea o inclús l'Arsenal, que no era tan comú. I però mira, coses de mala eliminatòria del Chelsea, després a les eliminatòries l'Arsenal no va poder fer res contra el Bayern, i això que van dir una miqueta...
Home, la tornada els van tenir
sí,
patint, eh?
El Bayern va fallar, va xutar no sé si 20 cops a porteria, o sigui, algo exagerat, i el Manchester tampoc vam passar, que també feia, mira que el Manchester era un equip bastant regular, per estar per quarts o a les semis i això... I bueno, des de l'any passat que ja ens van eliminar a la fase de grups i ara bueno, no arribem ni a quarts, però a veure l'any que ve, ja ens prepararem.
Una final Barça-Madrid? La trobaríeu atractiva o preferiríeu una final Barça-Juvent?
Jo preferiria semifinal a Madrid.
A doble partit?
Sí, doble partit, sí.
Sempre. Jo preferiria que el Madrid l'eliminés un altre. Sí. I no tindràs que enfrontar.
Us agrada
ja
patir,
ni, ja n'hi ha algun? Prou d'enfrontaments. Amb el Madrid ja n'hi ha prou d'enfrontaments.
Anem al futbol femení, si no voleu fer cap comentari més del que ens ha deixat de ser la jornada.
Jo vull fer-lo del futbol femení, precisament.
Del femení? Doncs, Marc, què fem? Comences
Marc,
tu?
No, que et deixi, parlar.
El Jesús vol començar,
no,
eh?
Vinga, comences per dir-te, que vaig estar veient uns minuts la transmissió per la teva locució, que primer vaig tenir moments de desconcert, perquè vaig veure, dic, dubtava que siguessis tu perquè no ho entenia, dic. Està explicant el partit, diu, no és el comentarista, ell. Vull dir, vaig tenir un moment de desconcert fins que vaig donar-me compte, no, que eres tu el narrador.
Clar, són dues figures diferents, eh?
No, és que és diferent i volia deixar constància perquè ho va fer força bé, eh?
Home,
vull dir, jo no sé els que ho van veure, però vaig estar sentint i bastants minuts del partit, vaig veure un bon tros i ho vas fer força bé, eh? Em va sorprendre molt gratament, felicitats.
Ostres, Jesús, doncs, mira, m'emociona molt que m'ho diguis tu sobretot, que ets una persona a la que... A la tardor ens estimem molt, això sembla, però que ja saps que fora ens estimem moltíssim i tinc molta admiració i ostres, t'ho agraeixo moltíssim i a més de que
no, la relació
castellà aquí costa molt d'agafar perquè has d'estar per Imagenio i per satèl·lit, per la TDT crec que no s'agafa l'idioma castellà, no sé com el vas veure tu.
Pues, no ho sé, per frontera. La veritat, estava a casa dels meus sogres i va ser un moment que em vaig quedar sol a casa perquè van sortir tots i vaig posar-me a la televisió al meu gust i vaig estar veient un bon tros de partit.
Ostres, doncs moltíssimes gràcies. I què et va semblar el partit, per cert? Ja posat, ja et deixo
molt
la...
Molt bo,
Doncs pues molt bé. També em va sorprendre el partit, la veritat, sí. Perquè, a veure, segueixo poc el futbol femení, la veritat, ho reconec, i em va sorprendre, vull dir, jo insto la gent a que de tant en quant se'l posi i vegi partits d'aquests, perquè si són d'aquest nivell, la veritat val la pena, eh? La gent que li agrada el futbol pot disfrutar.
Vas veure la Sònia Bermúdez, aquell barret que li va fer a la portera,
sí,
no?
Sí, no. Força bé, eh?
Espectacular.
Força bé, ara ja et deixo tot el comentari per tu, que ets el que en saps de veritat.
No, ja l'has fet molt bé, ja has fet molt bé la crònica del partit. Bueno, no, va ser una primera part, bueno, ja vas veure que el Barça... Doncs pràcticament en un minut, el primer minut ja li va marcar un gol al Praïnsa, al primer quart d'hora ja anaven 3-0 i abans del descans ja anaven 4-0. I això ja a l'equip de l'Alberto Berna, el quadre aragonès ja va quedar molt tocat. A la segona part el Barça es va relaxar, no va pressionar tant, ells es van anar molt més amunt, van aprofitar sobretot dos errades, una de marcatge en el primer gol del Preinsa, que no van saltar les dues marcadores, la Meli i la Marta Unzu, amb la jugadora que estava dins l'àrea, i a la segona una pressió de la portuguesa, de l'Anna Borges, que la portera es va entretenir, l'Esther Sullastres, i li va marcar el segon. Però un partit que no va tenir gaire història, et dic, 6-2, el Barça molt superior al Preinsa, el Barça només té aquí dos rivals, que són l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic Club, que s'han d'enfrontar directament un contra l'altre d'aquí dues jornades, i el Barça, que fins a l'última jornada que no visita l'ESAMA, doncs serà un final de Lliga que tindrà un desenllaç espectacular, o sigui, serà vibrant fins a l'últim moment, perquè només el primer lloc dona accés a Champions, a la Lliga Femenina.
Resultat ampli, Marc, aquesta victòria del conjunt de Xavi Llorenç per 6-2 contra un rival que val a dir que és vuitè i que entrarà, per tant, a disputar la Copa de la Reina, l'Espanyol. Seteja el Preinsa Saragossa, eh?
Sí, setè, empatat amb el vuitè, que és el Sant Gabriel. Tenen 36 punts, però compte, perquè l'Sporting Huelva està a 5 i és l'equip que va novè i apreta per la Copa de la Reina, per estar allà.
Deia que l'Espanyol, Àngel, no sé, fa que sí amb el cap.
Va guanyar de 4-1 al camp del Rayo Vallecano.
Que és un rival complicat.
Sí, estaven empatats a 41 punts.
Sí, senyor.
I, per tant, s'han ja avançat ara amb 3 punts i el seu canvi amb un 4-1. I crec que un partit que havia dominat molt el Rayo Vallecano, però que van tenir unes reaccions molt positives i que van lograr imposar-se per 4-1, sí. que no és qualsevol cosa.
Van jugar Vallecas, l'Espanyol ara cinquè amb 44 punts, o sigui, 3 per davant del Rayo, li pren aquesta cinquena posició, i sobretot una 4 amb hat-trick de Maripaz, la exjugadora del Barça, sí. I sobretot que era la despedida de la Natalia Pablos, la jugadora del Rayo, que és el buc insígnia del Rayo Vallecano, que se'n va la setmana que ve, ha fitxat a la Premier pel Bristol Academy. O sigui, va ser un partit emotiu, però que al final no va poder celebrar amb victòria a l'equip local i que l'Espanyol se'l va endur amb això. Una 4, hat-trick de Maripaz i un altre gol de Marta Torrejón, la capitana.
Marc, ja ho has vist, avui més que mai que ens animes a veure el futbol femení, eh?
Sí, home, sí, i Dani, Messi, el Jesús...
El Jesús, l'Àngel... Josep Maria també ha dit que el partit del Barça va estar bé, per tant...
Vaig veure hasta la primera part, que encara s'estava en 4-0, i en veritat és que em va agradar molt, va vindre bé veure el partit, i em va agradar molt perquè aquest 4-0 va... i anaven, però l'únic que continuo dient, el de sempre, que està no professionalitzat, sinó superprofessionalitzat. M'acabes de confirmar la notícia d'aquesta noia del Rayo que se'n va a la Premier, sí.
Vic, i avui tindràs super. Pòquer d'intervencions des d'aquí, sí. Sobre el futbol femení.
S'ha de dir, algun cop ja l'hem dit al Marc, jo per almenys el conec, doncs ja crida més l'atenció al futbol femení, inclús hem anat al camp a veure'l, i la veritat és que s'ha d'animar tothom, el que el conegui, tant el futbol femení com l'esport femení, eh?
Que els tinc a tots pagats, eh?
Sí, no, no.
No t'ho volia dir, però...
On tens el dinar d'esportació de la transmissió?
En el Jesús ja ahir ja li vaig enviar un
sobre.
Sí, un sobre, exacte, i un pernil, per això.
Però a mi no m'ha arribat, eh? El pernil aquí...
No, el teu va en retard, Miqui, però arribarà. Bé.
Marc Lorenzo, expert en futbol femení, comentarista per Barça TV, moltes gràcies. Vinga, com company. Sempre, i bona setmana.
Igualment, una abraçada a tots.
A la resta també, Jesús Galindo, Josep Maria Félez, Miqui Molina i Àngel Casas, gràcies, bona setmana.
Igualment.
I amb els qui pugui ser, ens trobem dilluns de la setmana vinent.
Molt bé. Gràcies.